Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, Ràdio.
Passen 6 minuts de les 9. Bon dia. Passen aquests 6 minuts reglamentaris de les 9 del matí i engeguem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 9 de novembre de 2021. Escalfem motors a Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i a Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central. Avui amb el Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i a partir de les 11 cedirà el relleu a l'Àlex Santamaria i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest matí de dimarts començarà amb la previsió meteorològica parlant del fred amb el Pere Almendárez. D'aquí uns minuts, així que acabi el sumari. I a continuació saludarem la coach Saixet Sallés al Temps d'Emocions. Avui ens parla de l'autoestima. A 9:15, flaix informatiu, primera cita amb les notícies en clau Alt i Baix Penedès. Quan passin 5 minuts mal comptats, de 9:15, obrirem la roda política. Una roda política en què començarem saludant els convidats d'aquest dimarts, que són el regidor d'Hisenda del Vendrell, Baltasar Santos, el regidor d'Hisenda de Cunit, Xavi Lorenzo, i l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez. Avui els hem convocat per parlar d'ordenances fiscals, ja que la majoria d'ajuntaments ja han aprovat les ordenances del 2022, i sobretot d'aquesta polèmica plusvàlua, que finalment ja té un parell d'opcions, dues alternatives per calcular-se, i veurem què en pensen els ajuntaments o si han tingut temps de veure si els hi sortiran els números. En aquesta roda política començarem presentant els convidats i conversant una mica amb ells. Farem una aturada a les 10 i la reprenem a les 10 i pocs minuts, ja fent tertúlia. Per tant, una roda que acabarà a 11:15, formalment a punt per la nova cita amb l'actualitat. I després d'aquest segon flash matinal, gastronomia, maridem productes de quilòmetre zero i vins i escumosos de la terra amb el David Bernet, xef del Vell Papiol, i el Xavi Roig, sommelier de Cal Fero de Sant Sadurní. A les 11, la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès ens acosta al català al carrer, i el plat fort és el concurs, gràcies al qual podeu trucar, concursar, posar a prova el vostre nivell de català, però bàsicament jugar i guanyar un llibre. Avui regalem un llibre joc pels més menuts de la casa perquè comencin a identificar les emocions i trobar aquelles paraules necessàries per expressar-les. Es titula Hola, com estàs? És de Maya Arrazola i és de l'editorial Flamboyant. Una miqueta abans de 11:15 regalarem aquest llibre, farem el sorteig entre totes les trucades que hagin arribat i donarem pas a les notícies, al tercer flash d'aquest dimarts. Tot seguit, després del flash, saludarem el Carles Gala, que ens parlarà de contingut audiovisual i ens farà algunes recomanacions seriàfiles. I la cirereta del dimarts, per tancar paradeta, les fake news. A banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat penedesenca, els dos quarts, a les hores en punt, arriben els butlletins amb la resta de notícies mirant més enllà del Penedès. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Posem fil a l'agulla, que com cada matí hi ha molta teca per compartir. Som-hi!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Avui és un d'aquells matins que amb qui et trobes parles del temps i parles del fred. Avui sí que es nota, eh? El Pere Almendárez ens explica si això continuarà així al llarg de la setmana. Bon dia, Pere.
Bon dia, Sílvia. Fem un repàs a la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès i venen jornades marcades per una petita depressió que es troba al voltant de les Illes Balears i que s'anirà acostant els pròxims dies, especialment de cara a dimecres cap a Catalunya. Tot i que no ens afectarà directament, sí que farà augmentar els núvols clarament entre la jornada d'avui dimarts i especialment dimecres, i fins i tot amb la possibilitat d'alguns plugims entre dimecres i dijous aquí al nostre territori. De moment el temps per avui dimarts, ja notarem aquest augment de núvols, matí amb grans clarianes en conjunt, però a mesura que avanci la jornada i especialment durant el migdia i la tarda, els núvols aniran guanyant terreny i fins i tot a última hora del dia d'avui dimarts ja esperem un cel molt tapat arreu del Penedès, fins i tot amb alguna gotellada ja entrada la nit, fenomen que en tot cas serà molt feble si és que arriba a caure. Les temperatures avui dimarts seran una miqueta més altes, les mínimes entre els 7 i 10 graus en conjunt i màximes sense gaires canvis entre els 16 i els 18 graus. El vent bufarà de component nord-est de gregal amb alguna ratxa moderada cap als municipis del litoral penedesenc. De cara a la jornada de dimecres, aquesta pertorbació s'acostarà una miqueta més a Catalunya i esperem un dimecres força ennuvolat en conjunt, potser amb algunes clarianes a primeres hores del matí, però amb núvols abundants durant tota la jornada de dimecres. Durant el migdia i la tarda poden caure alguns plugims, ruixats febles arreu del Penedès. En conjunt deixaran entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Les temperatures de cara a dimecres, les mínimes encara pujaran una miqueta més, mínimes entre els 8 i 11 graus i màximes que podrien quedar una miqueta més curtes entre els 14 i els 16 graus. Seguirà bufant aquest vent de nord-est, de gregal, que fins i tot podria guanyar una miqueta d'intensitat al voltant del migdia de dimecres amb alguna ratxa forta cap als municipis del litoral penedesenc. Dijous encara tindrem aquesta pertorbació que ens afectarà de forma indirecta. Dijous repetirem una jornada amb cel força ennuvolat arreu del Penedès, possibilitat d'alguns plugims febles en qualsevol moment del dia, molt poca cosa si és que acaben caient. Les temperatures dijous sense gaires canvis, mínimes entre els 8 i 12 graus i màximes entre els 14 i els 17 graus. El vent seguirà bufant un dia més de cara a dijous de gregal amb intensitat moderada en conjunt. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I ara, temps d'emocions amb la coach emocional Saixet Sallés, avui parlant de l'autoestima, de com podem detectar si tenim un baix autoconcepte i com la podem millorar. Ho tractem ara mateix, marxant fins a Canal 20. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, obrim capítol, nou lliurament de la secció Educació emocional amb la coach emocional Saixet Sallés. Què tal? Molt bon dia, Saixet.
Molt bon dia, Raimon. Què tal?
Avui, per parlar de com ens estimem més, de com estimar-nos més, de l'autoestima.
Sí.
Primer caldria situar el concepte. Què entenem per autoestima, Saixet?
Autoestima és la visió, és la valoració que tenim de nosaltres mateixos. Ja pot ser positiva o negativa i té més a veure amb la part emocional. I aquesta, majoritàriament, està doncs, influenciada per les valoracions que tenen els altres de nosaltres.
I com podem detectar si tenim una elevada o baixa autoestima? Hi ha alguna manera de fer-ho, d'indicar-ho?
Sí, mira, si tu hi comences a reflexionar, no? Si tu li demanes a una persona que es descrigui a ella mateixa, no? Que et doni aquesta valoració que té d'ella mateixa, si aquesta autoestima és alta, doncs, et donarà qualitats que siguin positives. I, a més, la veuràs amb una energia més positiva, amb més iniciativa, no? Veuràs doncs, que serà més optimista, podríem dir. Però, per al contrari, si aquesta persona doncs, té una autoestima més baixa, veuràs doncs, que té tendència a sentir i a pensar en negatiu, veuràs doncs, que és potser més apàtica, i això té a veure doncs, amb com ens veiem amb nosaltres mateixos. Com detectem si tenim una baixa autoestima? Doncs, normalment seran persones que se senten més insegures. Necessiten l'aprovació dels altres, la valoració també, perquè tenen una poca valia cap a ells mateixos, no tenen aquest sentiment de valor. Normalment, com hem dit, doncs sentiran i pensaran de manera més negativa, més trista. Fins i tot podrien arribar doncs, a sentir infelicitat. Després, també el fet de tindre poca iniciativa a l'hora de començar doncs, certes tasques a fer, a identificar-se més amb les debilitats que no pas amb les fortaleses. Això ens consulta, per exemple...
Doncs... Perquè tothom, poc o molt, en tenim de fortaleses i també sí, de debilitats, no?
Sí, tots tenim fortaleses, evidentment també debilitats, i del que es tracta doncs, és això de passar, de transformar-les de lo negatiu a lo positiu, no? I un altre tret característic també és el fet de comparar-se constantment. El fet de comparar-se amb altres persones, això fa que doncs, aquest valor que hem dit abans ens influeixi molt doncs, a l'hora de com ens veiem nosaltres mateixos.
Entenem que aquí sí que caldria matisar que potser tenir referents en positiu doncs, pot resultar beneficiós per la persona, però quan hi ha aquest punt, suposo que obsessiu, de tot el que fa una persona doncs, veure si l'altre ho fa millor o pitjor, doncs aquí és on potser és aquesta llumeta que s'encén
sí.
per detectar una baixa autoestima.
Sí, està bé tindre algú com a referent, perquè ens serveixi com a motivació, no? O per agafar doncs, un model a seguir, això és perfecte, però hem d'intentar aquella línia no? que ja és d'exigència amb un mateix, que llavors aquí és on realment doncs, juga un paper importantíssim en l'hora de l'autoestima.
Suposo que també va a moments, que una persona pot passar per moments d'alta i de baixa autoestima.
Sí, és com tot en aquesta vida, no? Que és una mica flueix, no? Més cap amunt o més avall, igual que els estats d'ànims o les actituds que podem tindre segons bueno, el moment en el que estiguem vivint, o també amb les persones amb el qual ens envoltem, això també hi juga un paper molt important.
L'entorn ens pot afavorir a tenir una alta o baixa autoestima.
Sí, però sobretot és treballar-se un mateix. Això és el fet de com podem passar de tindre una baixa autoestima a una alta autoestima. Ho podríem doncs, fer doncs, en tres passos, com si poguéssim.
Sí.
No? Primer hem de ser conscients, hem d'identificar doncs, que tenim aquesta baixa autoestima, que tenim aquest problema, podríem dir. Després, doncs, prendre consciència, això és molt important a l'hora de treballar-se un mateix, que depèn de nosaltres mateixos. O sigui, quan es comença a fer un canvi, moltes vegades esperem que siguin els altres, no? Que han de modificar doncs, certes conductes o el que sigui, i no, realment depèn de nosaltres. I després és comprometre's amb un mateix, tindre aquesta responsabilitat amb un mateix i buscar ajuda doncs, d'un professional si fa falta. O sigui, un mateix no és capaç de treballar-s'ho.
Quina implicació té tenir una baixa autoestima? Què suposa tenir una baixa autoestima? Entenem doncs, que de manera continuada, perllongada en el temps, suposo que aquí l'afectació doncs, és major, no?
Sí.
Quina implicació pot tenir una baixa autoestima?
Bueno, al final és el que hem dit abans, no? El fet de sentir-se insegurs amb un mateix, el no tindre aquest valor, no sentir el valor que tenim, perquè tots el tenim, és qüestió de buscar-lo i saber que està allà i potenciar-lo, val? I després, doncs, evidentment, amb la relació amb els demés. Si tu no et sents bé amb tu mateix, és més difícil no? poder-se relacionar de manera adequada amb el teu entorn.
I aquest entorn que és tan important doncs, per això, afavorir o incentivar doncs, tenir
sí.
més o menys autoestima, comentaves que era molt important, que ens hem de rodejar de gent doncs, que de tant en tant ens valori i ens digui les coses que fem bé.
Sí. Tots necessitem aquest suport, no? Aquesta petita ajuda més emocional, perquè bueno, ens impulsa, no? I a tots ens agrada doncs, que també doncs, se'ns reconegui realment per el que som. Però, tot i així, És el que he dit abans, hem de treballar-nos nosaltres, no hem d'esperar que l'entorn doncs, ens faci aquest reconeixement, no? Sinó que sempre hem d'anar a mirar a un mateix, a l'essència, i a partir d'aquí doncs, anar potenciant-ho més.
Quins consells, recursos, recomanacions podem oferir per poder tenir una alta autoestima en funció de l'edat, de si som adolescents, adults o infants?
Sí, a veure, hem de tindre en compte que l'autoestima ja s'ha de treballar des de ben xicarrons, des de casa. El nucli familiar és el primer agent de socialització que té el nen i allà doncs, hi ha un gran impacte emocional i que després, doncs, és el que hem dit, es deriva a les relacions, no?, en què tindrem amb les persones del nostre entorn. Sí que és cert que després també hi ha l'escola, però l'escola és més com un suport, és acompanyar, és potenciar, és ajudar que després doncs, aquest potencial que té el nen es desenvolupi més, però que evidentment primer s'ha instaurat ja a casa. Uh-huh. Això és molt important, tindre consciència de que a casa és el primer lloc on s'ha de treballar.
I de quina manera ho podem treballar a casa,
sí,
en aquest cas amb els infants?
Amb els infants el que hauríem de fer és començar-ho a treballar a través del contacte físic, de la tendresa, d'aquesta comunicació que hem d'establir amb els nostres fills, molta escolta activa. Per què? Perquè quan nosaltres escoltem els nostres fills, allà podem detectar quins missatges ens donen. Per exemple, jo és que no puc fer tal cosa, o és que sóc dolent. Aquestes etiquetes, aquests judicis, que moltes vegades venen de fora, perquè des de petit doncs, normalment no ho fan, no? Llavors, això ens dona molta informació sobre en quin grau està la seva autoestima. No? I això hem de vigilar, no?, en aquest sentit, perquè ens dona doncs, aquesta informació. A part, doncs,
per tant, es tractaria, entenem, de contraposar això que l'infant, el nen o la nena, és conscient doncs, que no li surt del tot bé amb alguna altra virtut, amb coses que
exacte,
sí que fa bé.
Sí, aquí hem de potenciar i hem de doncs, elevar de manera realista, també. No
clar.
Cal sobrepassar, perquè llavors aquí també ens anem a l'altre extrem i no és bo. Però sí que valorar l'esforç o doncs, celebrar no, aquells resultats que obtinguin, doncs, amb les tasques que puguin fer. No? També és bo, el fet d'ara que dic això de les tasques, donar petites responsabilitats, val? Ja sigui a casa o amb els germans o el que sigui. Això els farà sentir vàlids, no? Capaços d'afrontar doncs, diferents, a la llarga, diferents situacions que se'ls pugui presentar a la vida i poder sortir doncs, i resoldre-les, que això és molt important.
Des de ben petits.
Des de ben petitonets, adequats a la seva edat, evidentment, aquestes responsabilitats no els carreguem perquè llavors sobrepassen i llavors és quan arriba la frustració, que això tampoc no és bo.
Per a taula, per exemple?
Sí, per a taula.
Endreçar,
sí, que això costa molt. Qualsevol coseta, i encara que sigui a petites activitats així com més de no sé, ajudar a plantar doncs, alguna flor al pati, no sé. No cal que sigui tanta cosetes a dins de casa, no? Que a vegades, pobrets, doncs sí que els atura, però són capaços de fer-ho. Ens pensem que no, però i això els va molt bé, els potencia molt més aquesta autoestima.
Això pels infants?
Això pels infants, sí.
Adolescents?
Adolescents. Bueno, aquí comencem ja una etapa una miqueta més difícil. Aquí, en teoria, s'hauria ja d'haver desenvolupat aquesta autoestima. Val? Però què passa? Aquestes idees que tenim de qui som nosaltres, aquests trets d'identitat, es veuen influenciats ja per la percepció que tenen els altres.
El grup.
El grup, vale? I aquí anem. Perquè en aquesta edat ells tenen aquesta necessitat de sentir-se aprovats pels altres, pel fet de poder entrar en un grup determinat o no, vale? I complir els seus rols. Vale? Llavors, què passa aquí amb els adolescents? Moltes vegades no tenen les estratègies, els recursos necessaris per poder fer front a adaptar-se amb aquests estats emocionals, tots aquests conflictes que se'ls genera no? en aquest moment de la seva vida. Pensa que ells tenen molts canvis ja, corporals, de tot, de pensament, de sentir, i llavors aquí és una etapa on s'ha de treballar molt bé aquesta l'educació emocional i l'autoestima. Uh-huh. Llavors, què podem fer amb els adolescents? No? És una etapa on ells, per exemple, doncs, poden fer moltes activitats, l'aire lliure, de ports, que els hi van molt bé. per potenciar doncs, el fet de sentir-se capaços, el fet de sentir-se orgullosos de si mateix, aquestes habilitats, aquestes capacitats, sentir aquest orgull, no? I aquesta satisfacció personal de poder arribar a objectius. No? Una altra de les coses, ara que diem això dels objectius també, és important el fet de marcar-se objectius, però petitons. Tu pots tenir un objectiu en gran, però anar-ho segmentant en petits. Per què? Perquè si no som capaços d'arribar a l'objectiu en gran, que normalment és el que passa, llavors això genera aquesta frustració i el sentiment de no ser capaç d'arribar i inseguretats, pors, llavors anem passos endarrere en comptes d'avançar. El fet també d'establir límits amb les altres persones, aquestes habilitats socials, de comunicació també, això és molt important treballar-ho perquè si no doncs afecta també a l'autoestima. Després, si passem a...
Els adults.
Clar. Els adults aquí...
Els també cal treballar d'una altra manera, però també cal treballar-hi.
Exacte. Sí, pensa que si haguéssim fet aquest camí, no?, previ, i aquest treball previ en quant a... des de petitons i adolescents, ens estalviaria molta feina a l'hora de, doncs, de quan arribem a ser adults, no? Però, bueno, no passa res, jo és el que dic, no? Mai és tard, doncs, per treballar i això és el que anem a fer, no? Llavors, l'etapa dels adults està més marcada en l'àmbit laboral i de relacions, no? De parella, d'amistats, de família, més condicionada potser també socialment. Llavors, aquí què passa? Que se'ns valora per, o se'ns qualifica més pel que fem i no per tant com el que som. Val? I això també és important. Per què? Perquè si mirem a la major part de les persones, estem com desconnectats de qui som, per pors normalment, per por a perdre la feina, per por a perdre la parella, per no ser acceptat fins i tot també a nous grups d'amistats. Hi ha gent adulta que li costa, perquè no hi ha aquesta feina prèvia doncs, que hem dit abans, no? Llavors, què hem de fer aquí per poder potenciar o desenvolupar? Perquè a vegades doncs, els adults també no tenim aquesta autoestima alta, no? El primer que hem de fer és no ser durs amb nosaltres mateixos, parlar-nos amb tendresa, amb amor, amb respecte, perquè moltes vegades respectem més els demés i no pas a nosaltres mateixos. Aquesta exigència, que tot això normalment ve de petitons, eh? Això es veu a consulta i llavors anem desengranant una miqueta tota la història i es veu d'on ve, però és molt important el fet d'estimar-se, d'acceptar-se. Això també és un fet molt, molt important. El fet de millorar la comunicació que tenim amb nosaltres mateixos. Això ho farem a través d'afirmacions positives. Això ho treballem molt a consulta i és el fet de reprogramar aquest discurs intern, podríem dir, que tenim amb nosaltres mateixos. Doncs, podríem dir, jo sóc capaç, no?, d'assolir aquests objectius. O tot sortirà bé. Petites frases, però que ens fagin sentir segurs, que ens fagin estar còmodes amb nosaltres mateixos, que ens potenciïn doncs, aquestes habilitats, aquestes capacitats que tots tenim. Val? Una altra de les coses que podem fer és el fet de canviar l'enfoc que tenim de les situacions que succeeixen al nostre dia a dia i l'actitud, no? En com encarem els reptes que se'ns van generant a la vida, no? Que a vegades doncs, ens costa. Però per què no tenim tots aquests recursos per fer-ho?
Moltes recomanacions útils, de ben segur que donaríem doncs, per un altre espai d'aquesta secció d'educació emocional. Gràcies per acompanyar-nos avui, Saixet, i fins la propera.
Gràcies a tu. Fins la propera.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa.
El risc de rebrot i de la propagació de la Covid es multiplica a l'Alt Penedès. En el conjunt de l'Alt Penedès, en només dues setmanes, s'ha quintuplicat el risc de rebrot i el risc de contagi ha passat de 0,97 a 2,02. Si ho comparem amb la resta de la vegueria Penedès, a l'Anoia el risc de rebrot se situava diumenge en 173 i la velocitat de contagi en 2,45, mentre fa dues setmanes estaven en 54 i 1,92 respectivament. A la capital, Igualada és on la situació és més complicada, ja que el risc de rebrot se situa en 420 i la RT en 321, quatre vegades més que dues setmanes enrere. El Garraf, en canvi, va donar el tomb a la situació la setmana passada i el risc de rebrot va caure de 145 a 70, mentre l'RT ha baixat de 1,12 a 0,97. Vilanova i la Geltrú té ara un risc de 133 i una RT de 1,14. Al Baix Penedès és on la situació està més controlada, amb un risc de rebrot de 26 i una RT de 1,34, mentre la setmana del 22 al 28 d'octubre estaven en 38 i 1,30. El rehabilitat edifici consistorial de l'Ajuntament d'Olèrdola ja acollirà aquest gener els serveis municipals i l'atenció ciutadana. Les obres de reforma i rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament d'Olèrdola ja han finalitzat i ara només resta completar la instal·lació de mobiliari i d'equipament informàtic. Això fa preveure que el trasllat dels serveis municipals que han estat instal·lats aquests darrers dos anys al centre cívic La Xarxa de Moja es pugui produir aprofitant les vacances de Nadal, amb el propòsit que el rehabilitat edifici consistorial ja pugui acollir l'atenció ciutadana i els serveis municipals de l'Ajuntament d'Olèrdola aquest proper mes de gener del 2022. El govern municipal ha recordat que la profunda actuació realitzada a l'edifici ha comportat millorar la funcionalitat dels espais i resoldre mancances estructurals amb el propòsit de millorar l'atenció a la ciutadania. El nou edifici comporta una reorganització d'espais de treball del personal de l'Ajuntament d'Olèrdola que té l'objectiu de beneficiar a la ciutadania perquè sigui més àgil i més fàcil de treballar. Un 40% de polls de corriol camanegre nascuts enguany a Calafell han aconseguit sobreviure. Ha tornat a ser el municipi amb la criança més reeixida de tota la zona. Un 40% dels polls de corriol camanegre nascuts enguany a Calafell ha aconseguit sobreviure. Segons el balanç de la criança, a les platges del municipi van haver-hi 15 postes amb un total de 38 ous. D'aquests, 15 exemplars han sobreviscut. Aquestes xifres són inferiors a les de l'any 2020, quan l'índex de supervivència va arribar a un 54%. No obstant això, les xifres són enormement bones, més bones que la resta de la costa del Baix Penedès, on la supervivència d'exemplars és mínima, generalment de no més que un o dos individus per platja. La diferència la marquen les platges en un estat més natural, on els corriols troben espais adients per fer-hi niu. També influeix que es prenguin mesures de protecció, com la limitació d'accés, la vigilància permanent, la protecció física dels nius, la modificació dels sistemes de neteja de les platges. En canvi, la pressió humana, i especialment la de gossos o gats, és un dels principals hàndicaps per la criança del corriol a les platges. I acabem recordant-vos que a Vilafranca, Cultura i Vinceum cogestionaran la Casa de la Festa Major amb la voluntat d'unificar les propostes museogràfiques de la vila. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Ricard Rafecas, i el president de Vinceum, Joan Terrada, explicaven ahir aquest acord, al qual han arribat les dues parts, amb la voluntat de potenciar al màxim la difusió del patrimoni cultural de Vilafranca. Terrada comentava que, a banda de gestionar l'atenció al públic des de Vinceum, es donarà suport a la conservació de les peces i la museïtzació de l'espai. Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, el regidor Ricard Rafecas apuntava que és una opció que beneficia les dues parts, però sobretot Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Passen 6 minuts de 2:15 i encetem la roda política. El Ministeri d'Hisenda ja té llest l'impost de plusvàlua després que el Tribunal Constitucional declarés nul el mètode utilitzat per calcular la base imposable. El departament que dirigeix Maria Jesús Montero adaptarà el tribut a les fluctuacions del preu de l'habitatge per reconèixer el guany real i la realitat del mercat immobiliari, com reclamava l'alt tribunal. Crearà uns nous coeficients que s'aplicaran sobre el valor cadastral i que actualitzarà cada any per recollir la veritable situació d'aquest mercat. A més, oferirà als contribuents dues alternatives per calcular el tribut i els permetrà acollir-se a la més beneficiosa. Però com afectarà aquest nou càlcul als ajuntaments? I, el més important, tenen clar com es materialitzarà tot això? Avui volem parlar de la plusvàlua, però també de les ordenances fiscals pel 2022, i és que gran part dels ajuntaments del país les han aprovat durant aquestes últimes setmanes. Per això tornem als estudis de Canal 20, a Olèrdola, on hi tenim ja el primer convidat d'aquest matí. Raimon, bon dia de nou, amb qui comptes?
Bon dia de nou, Sílvia. En aquest cas, tenim amb nosaltres tenim el regidor portaveu del govern municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Jordi Catassús, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volem parlar d'altres qüestions, de qüestions que tenen a veure amb la preparació dels pressupostos, de les ordenances fiscals, i ara ho apuntava també la Sílvia, l'impost de la plusvàlua que ha generat neguit, segurament avaluacions de tots els governs municipals, també el d'Olèrdola. Fa uns dies el mateix Jordi Catassús definia la sentència del Tribunal Constitucional que declarava nul el càlcul de la plusvàlua com un cop de pal. No sé si aquest cop de pal es pot corregir, s'ha corregit amb aquest nou càlcul que ha aprovat el govern estatal fa poques hores.
Bé, era un cop de pal perquè ja teníem la feina gairebé enllestida dels pressupostos, m'atreviria a dir en un 95-99%, i just va sortir doncs, aquesta notícia que doncs, ens va alterar tot, no? I precisament des de llavors fins ahir al vespre vam estar fent retocs de pressupost, intentant ajustar-nos doncs, en funció de la pèrdua que suposava aquest ingrés, que doncs, és força important. I bé, avui ja vam anar a dormir sabent que s'havia aprovat aquesta mesura, però bé, ara, just aquest matí, abans d'entrar aquí a la ràdio, estàvem comentant una mica amb secretaria d'intervenció doncs, quina és l'abast que tindrà aquesta nova aplicació, no? Però bé, hem d'acabar de fer números i veure si tornem a l'estat inicial del pressupost o també l'haurem de tornar a ajustar, no sé, ho veurem.
En principi, la idea que s'ha transmès des del govern de l'Estat és que els ingressos que obtenia per aquest concepte el municipi, els ajuntaments, doncs els podria mantenir.
Sí, però bé, hem d'acabar d'estudiar-ho, que realment sigui així, hem de veure tota la lletra petita que s'acostuma a dir per veure com s'ha d'adaptar a aquesta nova versió d'aquest impost i veure si realment s'equipararà doncs, els ingressos que hi havia abans amb els que correspondran ara.
L'Ajuntament d'Olèrdola sí que ja fa uns dies, el dimarts 19 d'octubre, va aprovar inicialment les ordenances fiscals pel proper exercici de 2022. El titular més destacat que podem subratllar és que es congelen tant taxes com impostos.
Sí, és un exercici de dir que bé, com que venim d'una situació que estem bé, sanejats econòmicament i que no tenim doncs, cap mena d'ofec en aquest sentit, doncs ens permet poder congelar taxes i així. I sí que doncs, l'aposta important, doncs, el fet de que per l'any que ve preveiem la implantació de la recollida dels residus doncs, porta a porta de les diferents fraccions, hem decidit també congelar aquest tipus de taxa també, la d'escombraries, perquè primer volem avaluar quin és l'impacte que té, quin és el retorn que té tota aquesta nova gestió, i a partir d'aquí doncs, ja de cara al 2023 veurem quines han de ser les taxes que generem per aquest tipus de concepte, no? Però en principi la idea és mantenir-ho perquè creiem que amb una bona gestió que es faci dels residus es pot permetre fer això.
I per tant, durant el 2022 no hi haurà cap modificació d'aquesta taxa en concret de recollida d'escombraries, tenint en compte aquest nou model que hi haurà de recollida?
No està previst. De moment no està previst, per tant, no ho mantenim igual, com dèiem. Amb el titular, no? Congelem les taxes.
Una altra taxa que segurament doncs, caldrà avaluar en els propers mesos. De fet, hi ha un anunci del govern de la Generalitat de posar els recursos perquè sigui gratuïta l'etapa de P2 a les escoles bressol. Això també ha de tenir alguna traducció en els pressupostos. Ara no ha pogut ser amb les ordenances fiscals en aquesta aprovació inicial, però en els pressupostos tindrà alguna traducció?
He de veure definitivament com queda, malgrat que estigui aquí com a portaveu, doncs el fet que, com podreu entendre, doncs tampoc no conec ara mateix el detall, totes les partides, no? Però bé, això és una cosa que podrem estudiar de cara a l'elaboració del pressupost i ja veurem com queda afectat, no us ho puc dir.
Amb quins criteris està treballant el govern municipal el pressupost? Perquè d'aquí a pocs dies entenem, encara no s'ha donat a conèixer la data de celebració del ple d'aprovació dels pressupostos, però ha de ser d'aquí a pocs dies. En quins criteris treballa l'elaboració dels pressupostos el govern?
L'elaboració dels pressupostos la seguim amb el criteri d'intentar incrementar les partides en tot allò que es pugui, no? Venim de dos anys gairebé o un any i pico o dos que doncs, la situació actual de la pandèmia ha frenat moltes coses, estem convençuts que doncs ara ja estem, tots veiem que estem sortint d'aquesta situació i la intenció doncs, és incrementar partides, també siguin de subvencions i tot plegat, que el que volem és que es mogui tot plegat, que hi hagi moviment i que es noti, no?
Una situació que s'aborda, aquesta elaboració dels pressupostos, des de la tranquil·litat de poder disposar d'unes finances municipals sanejades.
Sí, totalment, perquè el fet, una mica el que deia abans, no? Que el fet d'estar sanejat doncs, et permet una... i no estar ofegat per depèn de quin tipus de deutes, et permet treballar amb molta comoditat i amb molta llibertat a l'hora de poder decidir on te destinar cada tots els diners que gestiona l'Ajuntament, no? I això per un ajuntament com l'Olèrdola, que són petits però grans alhora, doncs ens dona una tranquil·litat que la veritat és que fa que sigui bastant més còmode treballar que potser altres coses.
Permeteu-me un moment perquè seguim afegint veus i al mateix temps altres realitats, aquesta roda política sobre ordenances fiscals, sobre les novetats que comporta l'impost de plusvàlua, i ho fem marxant fins a Domenys Ràdio, on es troba la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament aquí tenim amb nosaltres dos regidors d'Hisenda i a més de dos municipis prou grans. En aquest cas tenim el Baltasar Santos, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, Balta.
Bon dia.
I tenim el Xavi Lorenzo, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Cunit. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Lourdes.
Bé, el company comentava d'Olèrdola, doncs, aquests canvis que ha hagut d'última hora. En el vostre cas, tant l'Ajuntament del Vendrell com l'Ajuntament de Cunit heu aprovat pressupostos fa escasses setmanes.
Sí, nosaltres la setmana passada, el dia 28 d'octubre.
Nosaltres al Vendrell el dia 13 d'octubre.
Déu-n'hi-do, heu fet la feina aviat. Després parlarem del tema plusvàlua. En tots dos casos també heu congelat impostos. Això és per la feina ben feta, perquè no voleu augmentar aquesta pressió fiscal al contribuent i en una situació doncs, una mica complexa perquè no sabem encara com serà aquest any 2022. Com ha sigut?
Bé, en el cas del Vendrell, nosaltres els últims anys ja havíem fet la feina, com dius, ben feta, no? Venim d'on venim? Venim d'un pla d'ajust i venim d'un pla de sanejament de l'Ajuntament que ha donat bons resultats en el sentit del bon sanejament econòmic i per tant aquest any pensàvem que no era el moment d'incrementar impostos ni incrementar cap taxa. És a dir, nosaltres, tot i que hi ha un augment del preu del cost dels serveis que es presten des de l'Ajuntament, l'any passat van tocar una miqueta l'IBI i vam tocar, evidentment, a taxar residus, i aquest any doncs, podem fer-ho i assumir aquest augment del cost sense pujar impostos, sense repercutir-ho en el contribuent.
Xavi?
Sí, nosaltres l'any passat vam tenir que vam pujar la taxa de residus amb 25 euros. Sí que és cert que el que vam fer també és aprovar una bonificació per reciclatge del 50% d'aquesta mateixa taxa. Per aquest any mantenim els mateixos criteris, l'IBI fa molts anys que no es toca, està a l'1,54, i el que sí que hem fet aquest any és pujar una bonificació nova amb la taxa per al tema de les fotovoltaiques. Aquell ciutadà que posi plaques fotovoltaiques a la seva vivenda, doncs té una bonificació durant 5 anys d'un descompte del 30% de l'IBI. Això és bàsicament el que hem fet aquest any.
Clar, amb pressupostos aprovats, si tot el que ha passat després, com seria el tema de la plusvàlua, aquesta, el constitucional que el tomba, no?, aquest impost, i ahir precisament que s'aprovava aquest reial decret, ara us encaixen els números o heu de fer malabars de cara a l'any vinent?
Sí, que encaixen, sí, encaixen els números. De fet, l'impost de la plusvàlua ja feia temps que s'havia de tocar, ja feia temps que se sabia que hi havia un inici o un indici d'anticonstitucionalitat, com així ha decretat en la seva sentència el Tribunal Constitucional. Nosaltres, el pressupost de l'any 2022 hi ha pressupostats a 2,2 milions d'euros en plusvàlues, una mica en la línia dels anys anteriors. Creiem que no ens afectarà negativament aquest canvi normatiu.
Xavi?
En el cas nostre és que mai la plusvalua l'hem tingut com un ingrés recurrent per fer els pressupostos, era el que ens donava el superàvit. Nosaltres, per exemple, aquest any havíem pressupostat 1.300.000 euros en plusvalua i el superàvit que teníem pressupostat és 1.400.000 euros. La qual cosa, independentment que cobréssim 0 euros en concepte de plusvalua, no quedaria mai ressentit el pressupost, perquè el pressupost el quadrem sense tenir en compte l'ingrés de la plusvalua.
Clar, però molts ajuntaments, i ho explicava el Lucas, clar, es tiraven les mans al cap com dient, ojo, que ens treguin aquest impost, d'alguna manera ens afecta les arques municipals. Clar, jo abans, Xavi, m'has explicat molt bé fora de micros que era la plusvàlua i com afectava aquest reial decret que es posava en marxa ahir. No sé si vols explicar-ho, perquè a vegades és com... Què es calculava abans i com es calcula ara? Perquè jo crec que això serà complex d'entendre.
Abans tenia... t'agafaven el valor del sòl a nivell catastral, això es multiplicava per un coeficient que et donava els anys que havies tingut la vivenda, anava entre el 2,8, si no recordo malament, i el 3,2, i a partir d'aquí et donava un resultat, i a aquest resultat li aplicaves un 30%. Uh-huh. I això, independentment que tu haguessis venut o no la vivenda i haguessis guanyat o no diners. Era un càlcul que anava per un valor catastral en funció dels anys que havies tingut i un 30% sobre aquell càlcul. Què fa ara el nou sistema? Aplica realment sobre el benefici que tu hagis pogut tenir. I, per exemple, si tu havies tingut un guany, i guanyat 10.000 euros, sobre uh-huh. aquests 10.000 euros s'aplicava un coeficient que és la diferència o el tant per cent que és la part del sòl, quin tant per cent és sobre el total del rebut. Si és un 30%, doncs li aplicarien sobre aquest 2.000 euros un 30% i això et donaria 3.000 euros de benefici que hauries de pagar. Si aquest coeficient és inferior al multiplicar el benefici que tu tenies per el coeficient anterior, t'agafen un dels dos valors, el que és més favorable per tu. Per la qual cosa, què canvia? Que la gent que no hagi tingut benefici no ha de pagar plusvalua, i aquells que han de pagar, paguen realment en funció d'una de les dues variables la qual li sigui més beneficiosa sobre aquest càlcul que ha presentat el Ministeri d'Hisenda.
Clar, això obre la porta a que hi hagin reclamacions en caràcter retroactiu? El Balta posa cara de... Sisplau, que no passi.
És una bona pregunta, és una bona pregunta. En principi, el que tenim clar és que ara els ajuntaments hem d'adaptar les ordenances i tenim 6 mesos per fer-ho. en quant al tema dels recursos no queda clar. Jo, la norma no és retroactiva. A més, la sentència encara del Tribunal Constitucional que anul·lava la plusvàlua encara no s'havia publicat i, per tant, hi ha aquest...
Parlem d'una setmana, no?
Sí, hi ha aquest gap en el que se'ls publica la sentència i surt la nova norma, no? Uh-huh. Això afecta a poques plusvàlues, en tot cas. Jo crec que no s'afectarà les plusvàlues liquidades anteriorment, s'haurà de veure.
I si això anés a l'europeu, com parlàvem abans fora de micros, que podríeu tenir problemes a l'hora de retornar diners aquí o com aniria? Perquè, clar, aquí podem obrir una finestra complicada, Xavi posa una cara de...
No, suposo que els ajuntaments grans sí que tindran més problemes que nosaltres. Entenc que en el cas de que un tribunal europeu digués que aquesta gent que se li ha calculat malament, se li tingués que retornar o recalcular els pagaments o aquella gent que no hi ha tingut benefici, doncs extornar-li i tornar-li el que els havia cobrat, suposo que l'Estat ens ajudaria amb mesures de fer un préstec per fer tot això, igual que han fet altres vegades quan els ajuntaments hem tingut que fer plans d'ajustos o hem tingut necessitats puntuals amb el tema de la crisi, que l'Estat ha estat al darrere d'això per poder donar finançament, per poder fer front a aquestes despeses que són, que no les tens previstes i que en un moment determinat tenir que tornar plusvàlues de 4 anys anteriors amb un ajuntament el paralitzaria durant una o dues legislatures. O sigui, uh-huh. En el pitjor dels casos entenc que si això es produís, que això ja veuríem el que pot trigar, l'Estat suposo que es posaria darrere de tot això, perquè no només depèn de l'Ajuntament del Vendrell o de l'Ajuntament de Cunit, sinó que aquí ja em sembla que hi ha 3.000 i escaig ajuntaments que estan liquidant plusvalues i aquí hi ha molta gent involucrada.
Uh-huh. Abans, quan parlàvem dels pressupostos, Xavi, en el vostre cas també intervinguts per l'Estat, com esteu actualment amb aquests pressupostos? Heu sortit?
Sí, nosaltres 4 anys abans de que ens vencés el pla d'ajust, hem fet l'última amortització aquest mes d'octubre, per la qual cosa ja estem fora del pla d'ajust i estem ara, per exemple, per donar dades, amb un endeutament sobre el total dels pressupostos del 37%. I el pla d'ajust es donava fins al 70%, sí que...
És a dir, que bé, també heu fet bé els deures, no? Una mica com parlàvem amb el Balta.
Bueno, ha fet tothom bé els deures, perquè vol dir, les regidories, el Balta ho sabrà, i gent de nosaltres, el que fem és intentar quadrar números i posar d'acord les peticions dels regidors i regidories amb la realitat econòmica, i això ens costa. Nosaltres, jo, en el cas de Cunit, comencem a treballar el pressupost a partir del mes de juny, i per aprovar-lo en el mes d'octubre, la qual cosa és una feina de... És la feina més gran que hi ha per la part d'Hisenda i llavors és intentar que els companys també entenguin que han de fer les coses, però les han de fer racionalment i allò que es pot fer.
I jo crec que també sou els dolents de la pel·lícula, una mica, i em refereixo, explico. Per una banda teniu les regidories que volen fer, vosaltres que dieu fins aquí arribem, i després també sou els visibles a l'hora de fer pressupostos. Jo no sé aquest paper com el porteu. Falta.
Bueno, realment no és així. Eh? Jo no crec que siguem els dolents de la pel·lícula, en cap cas. En els equips de govern, com a mínim el Vendrell, estic segur que també ha conit els regidors i regidores, doncs tenim molt clar el que hem tirat endavant. No? Es fa un treball transversal en aplicació dels programes electorals i els diferents plans de govern. Sabem fins a on es pot estirar la màniga i el que sí que tenim tots molt clar és que el que no es pot fer és estirar més el braç que la màniga, que sol dir, no? Uh-huh. Alguns ajuntaments o alguns equips hem après dels errors que han comès d'altres en el temps, no? I per tant tenim molt clar que s'han de guardar els números, que hem de donar un bon servei, es deien, cada cop millor i més eficient, i que no podem estirar més el braç que la màniga.
Uh-huh. Xavi?
Bueno, sí, jo amb aquí puc discrepar amb el company o l'altre. Sí, som els dolents de la pel·lícula, sempre. I a més és molt fàcil, perquè quan algú no pot fer, la culpa és del d'Hisenda que no ens deixa, no? Fora broma, és veritat, però bueno, és la tasca que jo entenc, perquè a part de la regidoria d'Hisenda, bueno, en el meu cas porto altres regidories, i saps que vols fer moltes coses. El que passa que quan nosaltres portem Hisenda, les nostres són més... més tranquil·les a l'hora del pressupost, eh? Som més, intentem quadrar allò que es pot fer amb el que diem que podem fer. En el cas de Cunit, nosaltres ja els donem el pressupost a les àrees, dient quin els és el seu pressupost.
Fins aquí arribes.
Sí, però això mai es compleix. Però bueno, és entendible que la gent vol fer coses, que la ciutadania et demana que posis recursos i cada un vol fer el màxim. Llavors, nosaltres som els dolents, entre cometes, d'intentar que això no es dispari, que no el pressupost es quadri cada any i es pugui fer tot allò amb els recursos que tens, sense tenir que després tenir problemes.
Valta, en el vostre cas, al Vendrell, aquesta escolarització gratuïta universal de 0 a 3 anys, també suposo que us ha fet marmar les arques d'alguna manera, però que heu pogut compensar-ho.
El P2.
El P2.
Sí, bueno, nosaltres teníem ja en el programa electoral consensuat amb els altres equips que formen part del govern municipal aquesta mesura. Aquesta mesura que implica que la gratuïtat del P2 i que ve donat també per una realitat social, és a dir, a les escoles bressol hi ha molta gent que no pot portar el nen o la nena a l'escola bressol per una falta de renda, i per tant creiem que era una mesura de justícia social. Per tant, benvinguda sigui aquesta mesura.
Xavi, vosaltres esteu contemplant aquesta mesura o no? Pregunto, i si no em pots respondre, sentes lliure de no respondre'm, si no vols.
Ara mateix no ho tenim contemplat. No ho tenim contemplat.
Bé, no, és que el Lucas també ho comentava, clar, el fet de posar l'escolarització gratuïta, no?, aquest P2, de forma, doncs, mai millor dit, gratuït, doncs clar, deixa de ser uns ingressos que vosaltres teniu per part de la gent, dels contribuents. Xavi Lorenzo, Baltasar Santos, anem a fer una aturada tècnica, anem cap a notícies i tornem de seguida. Moltes gràcies.
Set 7.0 FM.